Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre de nou. Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i els consellers del PDeCAT empresonats han anunciat aquesta mateixa tarda la voluntat de convertir Junts per Catalunya en un nou partit amb la qual cosa s'arraconaria el Partit Demòcrata. L'anunci, que es donava ja per fet en les últimes hores, arriba l'endemà que els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i el mateix Lluís Puig retiressin la proposta de crear una nova formació que havien presentat a la direcció del PDeCAT. Amb aquest gest, que asseguren que és per evitar tensions en el partit, molts han interpretat que llancen la tovallola sobre el debat intern de la Fundació de la formació per centrar-se en Junts per Cat. La nova organització celebrarà assemblea constituent el proper 25 de juliol. També us expliquem, d'altra banda, que bona part de les persones que viuen o treballen a les residències de gent gran a Catalunya i que han passat el Covid-19 han estat asimptomàtiques. Ho demostra un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron realitzat a les 69 residències de les quals és referent. Es va fer entre el 10 i el 24 d'abril a 6.000 persones i el resultat va portar a canviar els protocols. Van donar positiu un 25% dels avis i un 15% dels cuidadors, però la dada que ha motivat el canvi és que el 70% dels residents i el 56% dels treballadors que han donat positiu no havien tingut cap símptoma. Recordem que els presos de la causa del procés podrien tenir aviat un règim penitenciari de semillibertat. Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Batràs i Puig de les Basses, on compleixen condemna, han proposat que se'ls concedeixi el tercer grau. I recordem que els Mossos han desplegat avui un gran dispositiu al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, per desarticular un grup criminal especialitzat en delictes violents, sobretot robatoris. I recordem, per acabar, que la Catedral de Barcelona acollirà la missa missionera dissabte a 7:15.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al Centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalosolidarios.com.
Ràdio Estel.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Salvador Aragonès.
Bon vespre a tothom. Som a Ràdio Estel en el programa Plusvàlua. Els parla Salvador Aragonès. Que siguin feliços. El programa d'avui el podríem denominar el programa de les Núries, perquè són quatre Núries les que intervindran. Vaja, un pòquer de Núries. Un programa interessant. No és fàcil trobar-les en un programa.
Música.
Parlarem de medicaments i vacunes per la Covid-19 i com han viscut els farmacèutics la pandèmia que encara dura. Ho farem amb la Núria Bosch, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Quan i com tindrem la vacuna contra el coronavirus? Parlarem amb Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell, que ho sap tot sobre el tèxtil. Com ha anat i com anirà el sector durant i després del coronavirus? Després tindrem a Núria Chinchilla, catedràtica de l'IES, Pius School, que ens parlarà de la situació de la dona durant i després de la pandèmia. I finalment tenim la senyora Núria Aragonès, arquitecta, que ha passat molts anys fent d'arquitecte a Xina, als Estats Units i en altres llocs, però ara es dedica, des de la crisi del 2007, al disseny i venda de joies.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estan compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú els necessiti. Un compromís que els ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I avui tenim com a convidat musical al programa Pablo Alborán, amb la seva veu suau i accent malagueny. Solamente tú.
Regálame tu risa, enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y así las curarás, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Que en el firmamento se mueren de
ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz.
Gràcies, Pablo Alborán. Quina cançó més bonica. Solamente tu. Comencem ara amb les entrevistes amb la senyora Núria Bosch, farmacèutica i vicepresidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. Bon vespre, senyora Núria Bosch.
Hola, bon vespre.
Vostès, els farmacèutics, que són un estament fonamental per la salut dels ciutadans, han passat i encara passen, perquè el coronavirus no ha desaparegut, la pandèmia amb grans dificultats. Entre els farmacèutics s'han registrat 11 morts i 493 contagiats, i també algunes farmàcies han tingut que tancar perquè no hi havia personal, perquè estaven en quarantena o perquè havien mort. Quin ha sigut el moment més difícil per a vostès en aquesta pandèmia, senyora Núria Bosch?
Hola, doncs efectivament, jo crec que al principi, com has comentat, el coronavirus és una situació excepcional que ens va aparèixer, però també, com has molt bé dit, no ha desaparegut, sinó que continuem lluitant, i crec que és important que tothom siguin conscients d'aquesta situació, que encara que haguem acabat la situació d'alerta, hem de continuar vetllant i treballant i prenent totes les mesures per evitar el contagi. A banda d'això, com preguntàveu, les farmàcies des del primer moment, com a farmacèutics i com a servei essencial per a la població, el primer moment el que ens va preocupar més va ser el desconeixement, el fet de que era una situació absolutament nova. Jo crec que ens va passar a tots molt, el fet de que veiem des de lluny que altres països les situacions que estàvem vivint, però en cap moment ens pensàvem que això ens arribaria d'aquesta forma tan imminent com ha sigut a la realitat. I aleshores, adaptar-se de forma molt ràpida a uns protocols, a unes condicions de treball, en un moment en què era molt difícil obtenir material de prevenció. Molt ràpida vam tenir que organitzar-nos a la majoria de farmàcies en torns. Des del Col·legi de Farmacèutics vam establir uns consells perquè les farmàcies poguessin adaptar-se, però cada dia anàvem avançant i cada dia anàvem aprenent, perquè és un recorregut que hem anat passant tots aprenent les diferents mesures. Ens vam dividir els equips de les farmàcies en torns, perquè si es contagiava una persona, intentar evitar que el resta d'equip es contagiés i la farmàcia no tingués que tancar en cas que hi hagués un contagi. Van començar a instal·lar pantalles, a la búsqueda de material, que per mi va ser potser el moment més complex, perquè tota la població necessitava material, però nosaltres també, com a professionals que estàvem sanitaris, donant consell a la població, persones que venien amb sintomatologia, persones que venien a preguntar, i en aquest moment la búsqueda de materials, de gels, de mascaretes, de pantalles, de guants, va ser un moment d'incertesa. I saber i conèixer què és el que realment era important transmetre a la població. És a dir, des del primer moment, poder transmetre uns missatges únics, ben coordinats amb el Departament de Salut, amb tots els professionals a la mateixa línia, i donar el mateix consell, jo crec que ha sigut prioritari per tots nosaltres i ha sigut una peça clau que ens ha fet vetllar perquè el ciutadà, la població, tingués uns consells i unes directrius molt ben marcades sempre a mesura que s'anaven coneixent les situacions.
Sí. Senyora Núria Bosch, sobretot al principi el Ministeri de Sanitat sembla que anava al tundut, no? Faltava, com vostè ha dit abans, material mèdic, faltaven mascaretes, faltaven líquids de tota mena, per sanejar les mans, faltaven guants, etc. Com ho varen viure els farmacèutics que estan a la primera línia de la dispensació d'aquest material i que la gent, lògicament, es queixava.
Sí, efectivament, ho vam viure de forma molt, bastant, en algunes situacions bastant dramàtiques, perquè era un moment, com bé dius, no hi havia material, dèiem que hi havia aquesta, el Covid que es anava propagant i sabíem que una de les mesures importants de tenir era aquest material, perquè així ens estipulava que era, i en aquell moment era difícil i es va centralitzar les compres a nivell estatal, això va dificultar una mica...
Sí, aquesta centralització no va anar massa bé. I que aquesta centralització no va anar massa bé.
Sí, aquest problema va ser una mica complicat perquè es va dificultar una mica als agents el poder comprar. Tot això es va anar treballant, es va anar aprenent, perquè el que és cert és que tots hem anat aprenent, tothom ha anat aprenent durant aquesta situació d'alarma i d'excepcionalitat, perquè hem viscut una situació que no estàvem preparats, que no ens esperàvem, que no esperàvem les dimensions que tenien, i hem anat aprenent i hem anat evolucionant. Finalment, passat ja Setmana Santa, es va ser ja quan es va poder assolir la forma de comprar material, des del Consell de Col·legis Farmacèutics vam fer una compra, des de les farmàcies vam treballar amb la Cambra de Comerç i el Consell de Col·legis Farmacèutics un sistema per assegurar mascaretes, la mascareta Salut, que es va treballar amb el Departament de Salut per tota la població, i a partir d'aquí ja va semblar que a poc van anar apareixent tots els materials de prevenció necessaris perquè la població pogués estar preparada pel desconfinament. Jo crec que va ser un punt d'inflexió en el qual vam aconseguir tots, a poc, a tenir material. I amb la campanya Mascareta Salut, a través de la distribució, a través de la farmàcia, sense cap tipus de benefici, es va aconseguir que tota la població pogués tenir assegurada almenys una mascareta gratuïta i, posteriorment, a mesura que anaven arribant, anàvem tenint mascaretes disponibles per tota la població, fins al que es va acabar el 21 de maig, el dia que es va acabar l'estat d'alarma.
Sí, avui dia podríem dir que no hi ha problemes de mascaretes.
No, actualment el mercat, malgrat no continua o no està a la situació prèvia en l'estat d'alarma, és a dir, no estem com abans, podríem dir el desembre o el gener, però sí que hi ha una normalització, hi ha mascaretes, hi ha materials, però també ens hem de ser conscients que estem vivint una situació mundial de necessitat dels mateixos materials. Aleshores, és complicat abastir a tot el món mundial. Llavors, s'està treballant i és molt important potenciar també perquè tinguem capacitat local per produir aquests materials. És a dir, hem d'intentar, i això és una cosa que jo crec que hem après d'aquesta situació d'alerta, que no podem dependre de tot, de la deslocalització, sinó que hem de ser conscients de la importància de potenciar també el territori i potenciar aquí la fabricació, la investigació i el tenir recursos propis. Quan depens massa de l'altra punta del món, doncs en moments de situació excepcional com pot ser ara, que tothom necessita els mateixos materials, és inevitable que sigui complicat abastir-se de productes.
Sí, hi va haver-hi també algunes màfies. Les farmàcies, senyora Bosch, són més que dispensadores de medicaments, i això ho sap poca gent. Estan en contacte directe amb els caps de salut. Vostè com ho transmetria, això, al públic?
Bueno, jo diria que no és que la gent desconegui. Jo crec que amb una xarxa de farmàcies de més de 3.200 farmàcies arreu del territori, a Catalunya, per exemple, per dir alguna cosa, tothom té proper a casa seva una farmàcia, a ciutats de menys de 200 metres tothom té una farmàcia, i si podem preguntar a la població, quasi bé tothom té un farmacèutic de confiança en el qual, si té dubtes de primera... de mals menors o primera necessitat, i va a fer consultes quan té uns símptomes menors, té un refredat, té algunes afectacions menors, va a la farmàcia. És a dir, molta gent ja és conscient i té un farmacèutic de confiança. Jo crec que això ja ho coneixem. El que passa que és molt important que siguem conscients de que estem integrats dins d'una xarxa de farmàcies, que tenim el sistema de recepta electrònica que ens engloba totalment i que estem connectats a través de la recepta electrònica, també a través dels CAPs i en connexió amb el reste de sistema sanitari.
Hi va haver una certa desorientació en la dispensació de les receptes, perquè els CAPs estaven tancats, no s'hi podia anar, i no existeix, s'havia de fer per internet, i llavors, bueno, al principi dius, bueno, se m'ha acabat la recepta i tot, i què faig? Hi va haver una certa desorientació, dic jo.
Bueno, jo crec que això va ser una feina que vam fer de forma molt ràpida, coordinats amb el Departament de Salut, I amb el CatSalut es va treballar molt coordinadament perquè precisament evitar aquests problemes, i se'ns van donar les instruccions que vam treballar conjuntament per donar la informació. Estava clar que els CAPs i els hospitals havíem d'evitar que la gent hi anés per evitar difondre la malaltia. Aleshores, el que vam fer és coordinar amb ells que mitjançant la targeta sanitària els pacients podien venir a la farmàcia i podien recuperar el seu pla de medicació actual. Sabem que el que normalment necessitava que el pacient anés al seu CAP es va poder fer passant la targeta sanitària a l'oficina de farmàcia. Jo crec que el que hem après durant aquesta situació d'alarma, hi ha hagut coses molt positives que en altres situacions haguessin trigat 2, 3, 4 anys en desenvolupar-se. Doncs hi ha algunes coses que hem d'aprendre perquè han permès evolucionar de forma molt ràpida i evitar potser altres temes burocràtics que en alguns moments no fan falta.
Sí, sí.
I aquest de la recuperació de l'últim pla de medicació jo crec que és un gran avantatge i una gran evolució que hem aconseguit.
Bueno, menys mal. Ara esperem tots una vacuna, senyora Bosch, que no sabem si serà nord-americana o serà xinesa o alemana, no ho sabem. Molts diners públics i privats s'han destinat a investigar i trobar vacunes contra la Covid. Les primeres notícies parlen del cost de la vacuna, que molt poca gent la podrà pagar. I si ho fa la Seguretat Social, es pot arruïnar la Seguretat Social. Com ho veu vostè? Algú vol fer molts diners amb aquestes vacunes, sembla ser.
Aviam, la investigació és molt important i, com ja he dit abans, hem d'intentar promoure la investigació i treballar i donar-li suport en tots els casos. La investigació, no els medicaments, en vacunes, en aquest cas, són investigacions cares, és a dir, són reptes molt importants i en aquest moment nosaltres no podem entrar en valoració del preu de les vacunes, sinó que el que hem de fer tots és intentar lluitar perquè aquesta vacuna sigui una realitat i esperem que no molt tardar, que al final d'aquest any, principis del 2021, arribem a tenir aquesta vacuna, perquè el que sí que està clar és que si no tenim una vacuna, tal com ens pronostiquen els epidemiòlegs, els experts, tindrem unes situacions complicades. I és cert que que un problema de salut s'ha convertit en un problema econòmic de la societat quan estem tots confinats i una paralització de l'economia és el que no hem d'intentar evitar a tota costa. És a dir, ara per ara no podem valorar preus ni altres consideracions, sinó treballar i donar tot el suport possible a que la investigació i sigui una realitat aquesta vacuna en el més aviat possible.
Sí, als Estats Units hi ha un medicament que es diu Remdesivir, que pràcticament ha desaparegut del mercat perquè la gent ne fa copi de molts. Europa està negociant també amb el Gilead, que és el primer... la casa farmacèutica que ho fa, no? Què pensa vostè del Remdesivir?
Aviam, totes les medicacions que s'està treballant molt ràpidament i estan sortint diferents informacions i tots els avanços són molt importants i el que és cert és que ens vam enfrontar en el mes de febrer amb un gran desconegut, que era aquesta malaltia com el Covid, i a poc anem avançant, cada dia anem rebent moltes informacions, hem de fer cas únicament de les directrius que ens recomana Salut, i això des de la farmàcia, des del primer dia, hem estat molt coordinats amb els departaments de salut, amb les administracions, per enviar solament els missatges que ens transmeten les autoritats. És a dir, hi hem treballat perquè no hi hagin falses informacions, no fem cas de lo que pugui aparèixer si no ens ho indiquen les autoritats pertinents, i sobretot, la població no té que fer cap acúmul de medicació. Des del primer moment hem explicat, i això ho hem treballat molt des de les oficines de farmàcia, donar un consell a la població que no acumuli cap tipus de medicament. Les farmàcies, el sistema sanitari estarà preparat per fer front a les necessitats en cada moment. I si nosaltres individualment fem acopio d'algun tipus de producte, sí que podem fer que això no sigui possible. És a dir, és responsabilitat de tots fer servir solament els medicaments quan ens facin servir, quan siguin necessaris, i no acopiar o amagatzemar productes que no són necessaris perquè han sortit una notícia o perquè ens ho ha dit alguna persona.
Sí, això és complicat. Això,
seguir
sí.
Directrius marcades per la salut.
Sí. Núria Bosch, vicepresidenta
del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, tots sabem que hi ha un mercat negre en el sector de les medicines, especialment fabricades a la Xina i a la Índia. Molta gent compra per internet. Com evitar caure en aquest mercat negre de les medicines que més aviat maten que no curen?
Aviam, d'entrada és molt important saber que el medicament és un mercat que està absolutament regulat, és a dir, per comprar per internet solament es poden comprar determinats productes que no necessiten prescripció mèdica i en llocs autoritzats, és a dir, les farmàcies tenen que tenir una autorització expressa per poder vendre determinats productes. Una cosa és per a farmàcia, l'altra cosa estem parlant de medicaments. Els medicaments que necessiten prescripció mèdica no es poden vendre per internet. I hem de ser molt conscients de que la farmàcia és responsable quan rep un medicament de tota la custòdia i el seguiment d'un medicament. És a dir, nosaltres som responsables de donar aval que aquest medicament té una seguretat, que durant tota la cadena de valor ha estat custodiat i no ha tingut cap alteració, i això és un valor molt important a tenir en compte. Estem parlant de medicaments, no estem parlant de qualsevol altre producte, i creiem que és molt, molt important tenir consciència de la població on te compra els seus productes.
Sí, sí.
I saber que també en el mercat, evidentment, com has dit tu, hi ha falsificacions i hi ha productes que es poden vendre, fem veure que puguin ser de venda lliure, i no ho és, sinó que tenen que estar reglamentats, i si no ho estan és que estan seguint un canal no adequat.
Doncs moltes gràcies, Núria Bosch, farmacèutica, per participar en aquest programa. Ha estat molt interessant. Bon vespre i que tingui un bon cap de setmana.
Moltíssimes gràcies i a la vostra disposició.
Gràcies. Senyora Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell. Bé, primer hem de dir, el Gremi de Fabricants de Sabadell va néixer l'any 1559, déu-n'hi-do. És una associació empresarial més antiga d'Espanya i, com a tal, té com a objectiu la defensa dels interessos de la indústria de la zona i, en particular, de la indústria tèxtil i el desenvolupament econòmic i social de la seva àrea d'actuació. Al mateix temps, el Gremi de Fabricants desenvolupa una important labor de promoció i ajuda a les empreses de l'entorn mitjançant serveis d'alt valor. El Gremi, després de quasi 500 anys, es pot dir, d'història, té una presidenta, la primera, la senyora Rosby Boix i Queraltó. Però amb ella no l'entrevistem, entrevistem a la senyora Núria Aymerich, que és economista, ha fet diferents postgraus, és PADE, amb direcció d'empreses i una àmplia experiència també dirigint empreses, coaching i lideratge. Doncs bon vespre, Núria.
Hola, què tal? Bon vespre.
Bon vespre.
Encantada de saludar-vos.
Encantat de tenir-te aquí en el programa.
Moltes gràcies.
Molt bé. Núria Aymerich té un currículum llarguíssim que demostra la seva gran activitat en el sector empresarial. Senyora Núria, el Banc d'Espanya i d'altres instàncies internacionals preveuen per aquest any 2020 una caiguda del PIB espanyol fins a un 15%, que és una caiguda molt forta, clar. A més, el Banc d'Espanya reclama una resposta ambiciosa i amb consens davant de la gravetat de la situació. Com ho veu vostè?
Doncs el primer que veig és que, efectivament, aquesta caiguda del PIB prevista del 15% és un impacte fortíssim per l'economia del nostre país i, de fet, de molts països de la zona euro. Aquest tipus d'impacte només pot contemplar una única resposta, i és acord entre els agents socials i el govern. Davant de situacions d'aquesta altíssima complexitat, la resposta sempre passa per anar a la una, un objectiu clar, que és l'ajuda, el suport a les empreses, perquè amb elles hi va la creació d'ocupació. Per tant, unitat d'acció, acord entre els agents socials i els diferents governs, i prioritzar, per sobre de tot, la creació d'ocupació, el manteniment d'ocupació, perquè només des d'aquesta resposta farem que la nostra societat pugui seguir funcionant. A mesura que les persones treballen, la societat doncs funciona en tots els seus diferents àmbits.
Molt bé.
La resposta és aquesta.
Molt bé, gràcies. El gegant, els gegants del tèxtil espanyol s'han volcat a la digitalització. És el cas d'Inditex, de Bango, Desigual, etc. I han dedicat molts milions d'euros a la inversió digital. La digitalització és com la salvació dels seus negocis després que van tancar les botigues pel coronavirus. Això vol dir que els mitjans i petits empresaris han de posar les piles, no?
Sí, evidentment, els petits i mitjans empresaris s'han de posar les piles, es posen les piles, i molts d'ells ja s'han posat les piles. Pensem que nosaltres tenim un país que està format fonamentalment per pimes, i aquestes pimes tenen una capacitat que jo crec que val la pena destacar en tot moment, la seva gran capacitat d'adaptació davant dels diversos impactes que poden rebre, crisi econòmiques que hem tingut al llarg dels anys per diferents motius. Òbviament, la crisi generada per la pandèmia ens porta cap a la digitalització, però hem de dir que hi ha una gran disposició per part de les pimes, ara amb el Covid i abans del Covid, que les predisposa a incorporar la digitalització a dintre de la seva activitat habitual.
Sí, sí, bueno, i vostès...
Podem forçar, però estem, evidentment, les pimes d'aquest nostre país també estan en aquesta línia.
Sí, i vosaltres des de la vostra activitat com a sector, com a gremi de fabricants, ajudareu amb això, sens dubte, no? Creu, senyora Aymerich, que la gran superfície guanyarà terreny a la botiga tradicional, la boutique?
Mira, jo li puc dir que jo crec que en un temps on hi ha globalització, on hi ha grans esdeveniments que ens afecten a tots, hi ha una necessitat vital de la personalització, de l'atenció individualitzada. Jo crec que cada vegada més les persones volem relacions de confiança, de personalització, i per tant, des del meu punt de vista, la petita botiga, la botiga de proximitat, el comerç de proximitat, el que ens coneixem, genera una relació de confiança que tots estem desitjant, valorem i que seguirà mantenint-se, i li hem de donar suport, perquè tenir botigues de confiança i botigues de proximitat el que fa és donar vida a les nostres ciutats, als nostres pobles i a les nostres vides. Per tant, la botiga i el comerç de proximitat seguiran sent presents, són imprescindibles i cada vegada més valorats des del meu punt de vista.
Sí, sí. I quina ha estat la repercussió del coronavirus per a la indústria llanera, que és la indústria principal del gremi de fabricants?
Miri, la indústria llanera, el Covid, li ha tingut un impacte en la mateixa mesura que l'ha tingut en la indústria tèxtil en general, en el cotó, en la seda. Hem tingut, evidentment, ha estat una indústria especialment afectada, la indústria tèxtil. Per què? Perquè la pandèmia ha tingut un impacte directe en el sector de la moda i, per tant, la indústria tèxtil, en aquest cas, s'ha vist afectada perquè, evidentment, si no hem sortit a comprar, si no hem sortit a fer la nostra vida normal, nosaltres no hem estat cap de nosaltres en el confinament, doncs la moda ha estat especialment afectada. Però també val la pena de dir que el nostre sector tèxtil també ha estat capaç d'adaptar-se i adequar-se a donar resposta al sector sanitari. I, per tant, també una part de les nostres empreses han sabut donar resposta a les necessitats dels hospitals i a totes aquelles entitats relacionades doncs, amb la desgraciada malaltia que ens ha afectat a tant. Una part de les nostres empreses s'ha adaptat. Vull destacar la capacitat que han tingut i la flexibilitat i l'habilitat en poc temps de canviar la seva activitat i adaptar-se, i altres, la moda, doncs, ens acostarà una mica més. Però tenint en compte que tenim unes empreses que han optat clarament per un producte sostenible i de qualitat, també el temps ens costarà una mica més de dies, però també els nostres clients seguiran valorant aquesta moda de qualitat i sostenible que es fa en el nostre país i, per tant, també remuntarem.
I són suficients les ajudes anunciades pel govern central per resoldre el problema que es troben els fabricants del tèxtil?
No són suficients les mesures anunciades pel govern central ni per cap nivell de governamental, perquè hem de tenir present un element. La indústria és fonamental per l'economia d'un país. Tots els nivells de govern han de posar tota l'atenció o molta atenció en tenir una indústria sòlida. Això vol dir que se'ls ha de donar ajuts en els diferents aspectes. Ajuts a la innovació, ajuts per la digitalització, se'ls ha de donar ajuts perquè aquesta energia no tingui un cost altíssim per elles, perquè va directament en la seva activitat. Se'ls ha d'ajudar més en disminuir-los els impostos o ajornar-los. Se'ls ha de fer molta més ajuda, per exemple, doncs prioritzar la compra pública del producte que creen les nostres indústries. Per exemple, se'ls han de donar, s'ha d'agilitzar al màxim les certificacions i les homologacions dels nostres productes. La innovació va lligada amb una certificació i una homologació. Tot això ha d'accelerar-se, ha de ser una aposta claríssima dels governs del nostre país, d'Espanya, de Catalunya. Tots ells han de tenir un compromís claríssim amb la indústria i en concret en la indústria tèxtil, que històricament ha fonamentat molta de la nostra activitat econòmica.
Doncs molt bé, moltes gràcies, senyora Núria Aymerich. Que tinguis un bon vespre, una bona nit i un bon cap de setmana. Adéu.
Gràcies, bon vespre. Gràcies.
Adéu.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. Amb el suport de l'obra social La Caixa.
Ara és el moment d'entrevistar a la doctora Núria Chinchilla, professora Núria Chinchilla, que ens parlarà de com ha estat el coronavirus per les senyores i quin és el futur. Enfront al qui diu que la dona se li impedeix escalar cap a les parts més altes del poder, cap a les cimeres del poder, tenim unes quantes excepcions, senyora Chinchilla. Dones importants en el poder tenim, i amb molt poder econòmic, la Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió de la Unió Europea, la persona més poderosa d'Europa, Angela Merkel, cancellera de la República Federal Alemanya, que dirigeix bona part de la política i es baralla a vegades amb Donald Trump, Vladimir Putin i Xi Jinping, la Christine Lagarde, que va ser directora general del Fons Monetari Internacional i ara és presidenta del Banc Central Europeu, i la Kristalina Georgieva, directora general del Fons Monetari Internacional. Si anem buscant presidents de governs nacionals, tenim les presidentes de Finlàndia, Nova Zelanda, Estònia, Islàndia, etc. I Espanya tenim les presidentes del Congrés i del Senat, alcaldesses, alguna presidenta de la comunitat autònoma. La professora Chinchilla és mare de família i ha tombat molt pel món. Té un currículum que, si el llegeixo, m'ocupa mig programa i això no s'hi val. És doctora en Economia, llicenciada en Dret, professora ordinària del Departament de Direcció de Persones en les Organitzacions, titular de la càtedra Carmina Roca i Rafael Pic Aguilera, de Dona i Lideratge, i moltes, moltíssimes coses més. Sempre al servei de la conciliació per la dona, de la conciliació entre el treball, la família i les relacions socials. Ha fet enquestes, estudis, ha escrit quasi una vintena de llibres. I, a més, a vostès els hi diré un petit secret. Bueno, no sé si és un gran secret, que em perdonarà la senyora Chinchilla. És que és una senyora que balla molt bé amb el seu marit, tot i que no arriba a l'altura de Ginger Rogers i Fred Astaire, no? Bon vespre, senyora Chinchilla.
Molt bon vespre. El meu marit sí que arriba, el Fred Astaire, jo no arribo.
Ah, sí? Bueno, sí. Bueno, però entre els dos, en fi...
Entre els dos fem el que podem, sí.
Molt bé.
Molt bé.
Gràcies per venir aquest vespre al nostre programa. Com hem vist abans, s'ha avançat en l'apoderament de la dona. Diria que s'ha perdut la por a l'ascens laboral de la dona fins a arribar a la presidència d'una empresa. Què hi falta encara? Quins són encara els obstacles que s'han de superar?
Bé, doncs els obstacles són de dos tipus. Per un cantó, sí, és veritat que encara estem en empreses molt masculines, en el sentit que estan pensades per i per als homes del segle passat, no? I encara manca bastant el punt de vista femení en tot l'entramat del negoci. I, per tant, sí, és veritat que les lleis diuen el que es té de fer, però després els estils de direcció són massa rígids i els valors encara són valors de business is business, no? En comptes de veure persones amb diferents etapes de la vida, amb necessitat de ser mares i pares i el que sigui, no? Per tant, el que estem veient és sostres de vidre que ens ho posen des de fora, però també sostres de ciment, que jo els dic, que ens ho posen, es posen les pròpies dones, no? Que tenen a veure amb una autoestima més baixa, perquè s'estan sempre comparant amb uns, amb
sí, sí,
una
com...
direcció d'home.
Si ho he entès bé, vostè diu primer el negoci i després les persones, no? I és, hauria de ser exactament al revés, no? Que és el que s'està demostrant.
El negoci és la conseqüència de dirigir bé les persones.
Eh? Sí. Vostè lamenta en el seu bloc que volen abatre l'escultura que hi ha en el Capitoli dels Estats Units que representa les imatges d'Isabel la Catòlica i Cristóbal Colón junts, que estan junts. També la figura de Sant Fray Juníper Serra, mallorquí, missioner franciscà, considerat un heroi nacional als Estats Units, bueno, fins fa unes setmanes. Com veu aquesta iconoclàstia nord-americana, senyora Chinchilla, vostè que coneix els Estats Units?
Bé, doncs la veig com una manipulació de la història, per un cantó, clarament, perquè això ja és un moviment que està en marxa i que és una associació amb bastants diners per posar la gent en marxa també, no? I una manipulació de la història, perquè primerament dir que la reina Isabel la Catòlica era racista és no conèixer la història. Ens hem cregut la llegenda negra, no?, dels anglesos. La veritat és que aquesta dona va lluitar explícitament contra l'esclavisme, o sigui, això claríssim, no? Després, totes les fal·làcies que donen via a aquesta... la indignació de la gent, doncs, tenen a veure amb aquesta manipulació també de la gent, no? Primer de la realitat i la història, després de la gent, no? Que finalment els donen una sortida i perquè estan tots molt indignats per als polítics, pel que està passant, per la pandèmia... I finalment, una vegada més, doncs, manca aquesta visió femenina, no?, que és molt més conscient de la realitat i no de històries... bé, doncs, més o menys manipulades.
Això,
no?
Això vostè veu que passarà com una tormenta d'estiu?
Segur.
Sí.
Segur, però bueno, segur, però tornarà, perquè això ja s'ha vist també a casa nostra, no? O sigui, en un moment donat, quan hi ha molta indignació, doncs, bueno, ja venen uns quants grups que estan, a més a més, preparadíssims per donar via de sortida a tota aquesta indignació, i es posa en marxa, doncs, bueno, moltes coses, que és destrucció. Això és tot menys femení, no? Destruir, en comptes de construir, això no arriba enlloc.
El Tribunal Suprem dels Estats Units acaba d'anul·lar una llei abortista de l'estat de Louisiana perquè era massa restrictiva en la concessió d'avortaments. Doncs només hi havia un hospital que practicava els avortaments. Què en pensa, senyora Chinchilla?
Penso que estem anant enrere, o sigui, no té cap sentit. El que tenim de fer és lluitar per la vida i no per la mort, no? En principi, gràcies a Déu també allà als Estats Units, amb tants estats que tenen, i doncs l'última llei que ha sortit, a Tennessee, el que fa és prohibir l'avortament a partir de la sexta setmana, de la sisena.
Sí.
Per què? Pues perquè la ciència és prou clara per dir-nos que l'ADN és diferent als dels pares des de la concepció. I a part, doncs, amb aquest món sentimental, pues es veu que té d'arribar a la sisena setmana, que és quan es pot sentir el cor, no?
Sí.
I a partir d'aquí ja deixen. Però això és, mira, just al contrari del que m'estàs dient, no?
Sí, sí. Doncs el coronavirus, canviem de tema, ha reinventat les possibilitats de la dona amb el teletreball. Ha sigut positiu? El teletreball, quin futur té?
Ha sigut molt positiu ser conscients de que es pot fer algo que abans del coronavirus semblava que era impossible. O sigui, el teletreball optatiu o en condicions adequades és perfecte i ho volen moltíssimes dones, homes i moltíssims millennials. El problema ara és que ho estem fent d'una manera molt difícil perquè tenim el mateix espai, la família, els dependents, el treball, l'oci, tot. I això és difícil, però el que està clar és que ha vingut per quedar-se i que això és un gran tema pel futur. A més, hem viscut d'una manera que veiem què es pot fer i què no es pot fer en remoto. I clarament, per cada cas i per cada lloc de treball, el lloc de treball serà diferent, no? I veiem si tenim un 20% o un 80% o un 100% de possibilitat de treballar.
A veure, vostè escriu en el seu blog també, senyora Chinchilla, not only Black Lives Matter, o sigui, no només importen les vides de les persones de color, sinó que aquestes no tinguin cap impediment en cap mena en la seva vida. Per exemple, la candidata, vostè posa l'exemple de la candidata a la presidència del Canadà, Leslie Lewis, no sé si és Lewis Lewis.
Leslie, sí.
Sí. Una senyora de color...
Leslie Lewis,
no?
Sí.
Una senyora de color que disputarà la presidència del Canadà res més i res menys que amb Justin Trudeau. Uh-huh. bueno, era jove, però ara ja no és tant, ni guapo tampoc ho és tant, ara. O sigui, la gent, els anys van passant, senyora Gingilla.
Sí, 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 jo estic molt contenta que parlis amb el meu blog. Penso que seria molt bo que els oients poguessin entrar-hi, a Núria Gingilla Blog, perquè en aquest cas, precisament, estem veient com repetidament és ignorada i desestimada als programes de contingut polític i en els mitjans de comunicació del seu país, precisament aquesta dona, que és l'única dona, perquè hi ha uns altres tres candidats, no? I sembla que això del Black Lives Matter, que importa el negre, sí, però accepta quan són conservadors en polítiques socials els que estan parlant, no?
Sí, sí, sí.
Com la senyora Lluís.
Sí, doncs, senyor Gingilla, ha parlat vostè molt de la seva vida, de la discriminació de la dona a la feina, perquè els directius de les empreses ha dit, i perquè ho ha demostrat, a més, amb enquestes i estudis, veuen el lloc de treball sempre com si aquest treball l'hagués de fer l'home. A més, avui, i això és molt greu, tenir un fill és un alt risc per la dona, per por de perdre el lloc de treball, de baixar de l'escalafó, etc. I d'aquí ve, entre altres coses, entre altres causes, la baixa natalitat que tenim, senyora Gingilla.
Doncs sí, amb aquest suïcidi demogràfic que estem vivint, i té a veure amb que les empreses encara no han integrat la maternitat i la paternitat. I no l'han integrada perquè els governs tampoc, o sigui, parlen molt, però no inverteixen en les empreses que ho fan bé, no? Ni en la maternitat en si mateixa. El PIB, el percentatge del PIB que està per aquests temes és la meitat de la mitjana de tota Europa. Vull dir que estem sempre a la cua, no? I també les empreses, doncs, no se n'adonen encara, les que no són bones, clar, hi ha sempre que hi ha de millors, però no són tan notícia, no? Doncs aquestes no se n'adonen de que molt del talent avui és el 50% és femení, llavors, i aquestes dones volen tenir vida després del treball, també els homes, i que qualsevol estructura, si és bona per la dona, és molt bona també per l'home i pels fills i per tota la societat. O sigui que es tracta de que siguin conscients de les empreses de que estan guanyant, no perdent, quan les dones són mares, perquè estan desenvolupant un munt de competències que després porten a l'empresa i fan molt més equip.
Bueno, doncs moltes gràcies, senyora Gingilla. Que tingui vostè un bon vespre, una bona nit. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit. Adéu.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ara entrevistarem a Núria Aragonès, arquitecta, que ha treballat com a arquitecta als Estats Units, a la Xina, al Brasil, al Perú, en altres llocs, i des de la crisi del 2007 es dedica al disseny i venda de joies. Ara dirigeix una startup de joieria, que es diu Nuno Barcelona. Durant la pandèmia es va dedicar a la venda online i la vam entrevistar una altra vegada i estava realment molt preocupada per com aniria això de la venda online en el seu sector. Bon vespre, senyora Núria Aragonès.
Bon vespre, Salvador, què tal?
Bon vespre, gràcies. Passada ja l'estat d'alarma, quin ha estat la seva experiència sobre la seva empresa Nuno Barcelona?
Doncs, bueno, la nostra experiència ha estat de canvi. Hem passat per totes les fases de negació, no? Una situació en la que ens veiem que el nostre fonamental canal de venda, que era la venda física, doncs estava travada, no? Llavors, bueno, ens hem basat en l'adaptació al canvi, que ha consistit en passar d'una venda física a una venda online. Hem canviat el canal. Hem agafat aquesta situació com una oportunitat. Nosaltres hem fet un pas endavant i hem emprès el canvi de la venda online que l'havíem aparcat. Hem hagut d'aprendre a promocionar-nos online, amb el màrqueting digital, que és un molt, molt competitiu, pel que és molt important tenir un producte diferencial. Llavors, bueno, ens hem trobat que internet ofereix l'oportunitat de vendre a tota la península, a la resta d'Europa, en definitiva a la resta del món. I aquesta és la màgia de la venda online, on el mercat és il·limitat si tens un bon producte i un preu competitiu.
Sí, vostè dissenya joies, el qual dona un valor, i dona un valor afegit i original al producte. Ara estem davant d'una crisi que encara no es toca, la gent no la toca del tot, alguns sí. Té algun risc la joieria? Què va passar a vostès durant aquesta pandèmia? Què van fer vostès aquesta pandèmia? Van pensar que tot anava bé, que era un gran risc, estaven ensorrats. Què va passar?
Sí, bueno, nosaltres ja he comentat que vam tenir aquestes fases d'adaptació, bueno, vam passar per la fase de la negació, després per una fase de rebuig, ens vam enfadar amb la situació, i després, bueno, doncs acabem adaptant la postura de trobar-nos amb el tema positiu, que és la de l'oportunitat, i bueno, perquè el món de la joieria, com totes les indústries, quan succeeix una crisi, necessites adaptar-te, no? I bueno, i és la clau, no? Per sortir. Cadascú ha de buscar el seu espai dintre d'un món, parlem del món de l'online, on sí. Trobem moltes marques de joies. Jo penso que les marques que aposten pel disseny i l'exclusivitat, la qualitat, les marques que ofereixen un producte amb valor afegit, i no només un producte, sinó també un servei, una atenció diferencial als clients, que també la podem trobar a l'atenció d'online, o ho tindran millor, aquestes empreses, per sobreviure, que és, bueno, és el que hem estat treballant. Les marques que no s'aconsegueixen diferenciar, que la gent no percebi cap qualitat extra respecte a la competència, ho tindran pitjor. Has de mostrar el teu valor afegit. Sí. El que et posiciones, de trobar què és el que et diferencia respecte a la resta. En definitiva, buscar el teu espai.
Bueno, senyora Aragonès, aquí, en el producte que vostè treballa, sembla molt bé tot el que ha dit, però avui la gent té pocs diners. Avui la gent, si surt, bueno, crec que ha sortit vostè pels carrers, i no es veu la gent, no es veu animació, no es veu... O sigui, no hi ha oferta de producte perquè tampoc hi ha demanda. O sigui, que és el gos que es mossega, el peix que es mossega la cua, no?
Sí, sí, sí. Sí, esclar. A veure, i nosaltres que ens toca el món de la joieria, doncs, evidentment, no, les joies no són bé essencials. O sigui, no és algú que tenim una necessitat per sobreviure, no?
Sí, sí, no són aliments per menjar, no?
Sí. Correcte. Llavors, bueno, o sigui, és un dels camps on toca més la crisi, no? No necessitem per viure i això teòricament fa que sigui un sector molt més vulnerable, especialment a la crisi del Covid, que ja amb les mascaretes, doncs imagina't, si amb la màscara, en plan, doncs per què em compro jo unes arracades i total, no? Llavors, no obstant això, encara tenim necessitats socials i de pertinència,
sí.
Que fa que vulguem que fer regals, ho sé que és les persones que estimem, peces especials, no? La joia, nosaltres la tractem com una peça única i especial, no? Són peces que no que les fas teves, no? Ho vam veure el dia de la mare, no?
Què va passar el dia de la mare?
Doncs, bueno, es van incrementar molt les ventes online, que va ser el moment on que vosaltres, bueno, ens vau trucar i vam tenir aquella entrevista i vaig comentar que el dia de la mare, doncs, va ser fabulós, no? El canal de venda a través de la web el teníem bastant a una banda i bueno, va ser el moment de donar-nos compte que era el camí, no? I a mesura que recuperem la nostra vida social i volem ser... doncs més atractius als ulls dels altres, doncs...
Sí, això costarà una mica, per això.
La mare.
Sí.
I aquí és on la joieria pot jugar el seu paper, de trobar-nos més macos, o sigui, és un valor afegit que té el nostre producte, no? Que són moments de regals, de tenir un detall, és una manera de dir, de mostrar carinyo, de dir que t'estimo.
Bueno, vostè com veu Barcelona com a plaça pel seu producte? És Barcelona... Continua sent Barcelona una plaça important?
Sí, 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 sense cap dubte. Barcelona sempre ha sigut una marca molt poderosa i reconeguda arreu del món en quant disseny, qualitat, innovació. i està associat a una ciutat com aquesta, funciona molt bé, no només amb els turistes estrangers, com ja dius, aquest any en tindrem pocs, però els seguim oferint els nostres productes a través de l'online. El món del digital és il·limitat. Nosaltres podem definir on arribem. O sigui, no hem d'esperar que vinguin a nosaltres els turistes, sinó també nosaltres amb aquesta identitat que tenim de ser de Barcelona, no? Un producte dissenyat aquí. En general, les persones estem acostumades a la compra física, però hi ha països com el nord d'Espanya, d'Europa, dels Estats Units, on és més habitual la compra a internet. Llavors, nosaltres, ahir és on trobem aquesta oportunitat d'anar on estan ells.
O sigui que també venen als Estats Units. I a països llunyans.
Llavors, clar, hem hagut d'adaptar la web amb idiomes, monedes...
Sí.
Ha estat un canvi d'adaptació i d'oportunitats, d'obrir finestres i,
sí,
i d'arribar on està la gent sense esperar que vinguin a nosaltres.
Sí, sí. Bueno, jo espero que tinguin sort, eh? Moltes gràcies per la seva intervenció, senyora Núria Aragonès. Que tingui un bon vespre i feliç cap de setmana. Adéu-siau.
Igualment. Moltes gràcies.
I per acabar el programa, senyores i senyors que ens heu escoltat aquest vespre, una cançó especial. Acaba de gravar-la. Shakira, Hay Amores.
Alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti.
I fins aquí el programa Plusvàlua d'avui, tot esperant que els hi hagi agradat el pòquer de núries entrevistades. Han estat el nostre programa Núria Bosch, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell, Núria Chinchilla, catedràtica de l'IES Business School, i Núria Aragonès, arquitecta i dissenyadora de joies. El control tècnic hi ha estat Jordi Carretero i us ha parlat Salvador Agonès. Que tinguin un bon vespre, un bon cap de setmana i que siguin feliços encara que no se celebrin els Sant Fermins de Pamplona. Adéu-siau! Thank you.
fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.